Et demanat a l'Edu Polo i al José Manuel Lázaro que es quedin un moment perquè en aquesta recta final de programa, també amb el Xavi Seixó, amb qui tancarem el que t'hi jugues amb els tocs, parlarem de Franco i el Barça, avui que es compleixen 50 anys de la mort del dictador. Ara saludarem el Xavier García Luque, que ja sabeu ha fet diversos llibres d'història sobre el Barça, i en té un en concret, el Barça segrestat, amb Jordi Finestres, una de les persones de confiança de Joan Laporta actualment al club. El Barça segrestat, 7 anys intervingut pel franquisme. Xavier García Luque, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos al que t'hi jugues. Avui,
a vosaltres,
repassant documentació i casos i tal,
sí.
he caigut en que fa quasi 20 anys, concretament 20 anys i un mes, que Alejandro, sí? Echevarría va haver de dimitir com a directiu del Barça, mm, perquè es va destapar que formava part de la Fundació Francisco Franco.
Jo recordo bé perquè estava dintre del club, estava dintre del Departament de Comunicació, mm, i va ser un daltabaix important amb una roda de premsa que es va haver d'improvisar gairebé amb Alejandro Echevarría. I va ser un dels impactes, dels episodis més tensos que jo vaig viure dintre del Futbol Club Barcelona, amb directius que volien sortir a parlar, jo vaig aquí, jo vaig allà, vam haver d'aturar bueno, el que significava una bomba dintre d'un Barça molt catalanista, molt de la mà del Joan Laporta en aquella època.
Que el va defensar fins al final, perquè he recuperat algunes, sí, sí, declaracions d'ell, i Laporta en una assemblea,
sí, sí,
és quan va dir que no formava part de la Fundació Francisco Franco,
sí, sí, sí.
Després van dir que ho havia deixat de ser el 2003, però fins no hi ha papers
paper,
que ho demostrin.
Va sortir un paper, i llavors a partir d'aquí es va desenvolupar tota la sortida.
De fet, diré a memòria que el problema al final no va ser que fos membre de la Fundació, sinó que van dir que no ho era.
Això mateix.
O sigui, va ser la mentida.
Va ser la mentida i no la pertenença.
Ara us pregunto, com és Alejandro Echevarría, perquè l'heu tractat, i és molt important al Barça actual. Però, Xavier, abans, hi ha hagut molts franquistes al Barça. Quina ha estat la relació del Barça amb el règim de Franco? I, sobretot, com va patir el club tots aquells anys de dictadura, alguns dels quals queden reflectits en algun dels teus llibres?
Perdona?
Que dic que si... Quina és la relació que hi ha hagut entre el règim franquista, el Barça, el règim franquista, el Madrid? Com ha condicionat Franco a la història del Barça i evidentment, també a la història del Madrid?
A veure, és un condicionant que s'allarga durant molts anys, com tots sabem, els anys que va durar el franquisme, i és un condicionant fonamental. Vull dir que li modifica l'essència del club, li modifica l'escut, li modifica el nom, li fa canviar els estatuts d'entrada perquè estaven en català i ja no podien estar-ho, li nomena presidents, li nomena directius, i tot això li afecta directament al Barcelona, que és un club especialment perseguit i controlat, amb informes policials, etc. I després hi ha tota la part que afecta a tots, i per tant també al Barça, no? El sistema d'organització de l'esport hipercontrolat, amb quantitat de coses que algunes encara s'arrosseguen, com que hi hagi aquí a Espanya aquesta obligació de jugar amb les seleccions espanyoles, cosa que no és habitual als països, diguem-ne, democràticament reconeguts. Hi ha tota una sèrie d'actuacions que afecten directament el club i que li van estar a punt de costar molt car. Just després de la guerra hi ha 2 anys gairebé consecutius que estan molt, molt, molt a punt de baixar a segona divisió.
Just després de la guerra va ser.
Sí, sí, sí. La Lliga del 40 i la del 42.
I el Barça aquells anys va estar a punt de baixar a segona.
Sí, sí, sí. El 40 se salva pels pèls d'un descens directe, vull dir, no hi havia escapatòria, i el 42 acaba havent de jugar la promoció, una eliminatòria, bueno, un partit únic, a vida o mort, per dir-ho així, que a més va costar. El resultat final, quan el mires, dius, van guanyar bé, però van tardar molts minuts a imposar-se, i aquell dia el Barça se n'anava a segona. Què hagués sigut en aquell moment del club? Quin havia hagués agafat? Tot, per més que diguis l'afició, no l'abandonaràs, sí, bueno, però te'n vas a segona i vés a saber quan tornes, també, no? Vull dir, van ser dos moments molt, molt delicats. Hi ha moltes altres intervencions, el fitxatge de Di Stéfano, el sistema hipercentralitzat arbitral, tota una sèrie d'efectes que també li van imposar i que va patir. Alguns, com et deia, personalitzats, i altres generals que afectaven a tot el futbol espanyol, el tancament de fronteres i que no puguis ficar estrangers, o quan tens estrangers que no puguin jugar a la Copa, coses així que dius, mare de Déu, d'on venim.
I el Barça, en aquest sentit, com a institució, com va viure el que va passar avui fa 50 anys, la mort del dictador? Què va suposar l'abans i el després pel Barça com a club?
A veure, el Barça, en aquell moment, està Agustí Montal, fill, com a president. El Barça fa un comunicat, no diré fred, però sí, no excessivament elogiós ni ditiràmbic sobre la desaparició de Franco, i automàticament també fa un comunicat de recepció alegre de l'arribada del futur que es veu d'obertura amb el rei Joan Carles i la possibilitat de que el país es democratitzi, no? Després hi ha les anècdotes, né? Com la famosa història del bust de Franco que tenen a les oficines i que es trenca aquell dia perquè se l'estan passant jugant el gerent, el Jaume Rossell i el secretari general Joan Granados.
Jaume Rossell, el pare de Sandro Rossell.
Exacte. I com allò cau a terra, resulta que en lloc de marbre o d'algun material més sòlid era de guix i queda esmicolat, no?
Això és veritat o és llegenda? Això està certificat, eh?
No, això m'han explicat ells mateixos. No crec que s'ho inventin una cosa així, no?
Hòstia, que fort.
Això és veritat. I aquell bust apareix en moltíssimes fotografies d'èpoques de franquistes perquè allà és on es signaven els contractes. I sempre que hi havia la fotografia, avui, tal, ha fitxat pel Barça. I veies allà dalt el Franco vigilant, no? Allà mirant a veure què feien, perquè estàvem una mena de petit pedestal el bust del Franco, o la reaparició de banderes catalanes al camp, en aquest cas al Camp Nou, un mes després de la mort del dictador. Són tot coses que es van produint a poc, amb alguns problemes. Hi va haver una picabaralla molt interessant, no, molt anecdòtica ara, però que en aquell moment va moure molta premsa, perquè el gerent del Barcelona, el secretari, perdó, Granados, li va enviar una carta de felicitació a Pablo Porta com a president de la Federació Espanyola i fent-se ell, presentant-se com a nou encarregat de la Secretaria General del Club. I la va escriure en català, d'una persona que parlava català a una altra que parlava català. Això que avui ens semblaria tan normalíssim, doncs va haver-hi periodistes de Madrid que ho van aconseguir saber, van publicar el text, van iniciar una campanya dient que com se'ls ocorria enviar una carta en català al president de la Federació Espanyola de Futbol, que s'hi ha vist, no?
Que fort.
Vull dir, hi ha moltes coses d'aquella època, d'aquells moviments, les primeres vegades que es parla en català als altaveus del Camp Nou i que Montal ha d'anar a parlar amb el governador civil a demanar perdó, pràcticament, perquè havia utilitzat el català als altaveus. Coses que et dic ara potser fan riure, però que en aquell moment eren molt serioses i feien molta por.
El Xavi Saixó va dient que sí amb el cap. Sí, clar, tu vas viure 14 anys de dictadura, no, Xavi?
Sí, jo només volia afegir una cosa, i és que per mi queda molt clar que la dictadura el que va convertir el futbol és la via d'escapament del poble. Per què dic això? Perquè jo, per exemple, vaig viure amb el Badalona segona divisió, en un camp ple, la gent allà s'esplaiava. Anava al futbol a esplaiar-se, li deia tot el jutge de línia, a l'àrbitre, havia incidents, i les forces de seguretat, doncs, sí, bueno, aquell moment era Guàrdia Civil, recordo, pues feien de més i de menys, però volia, això a poc ha anat desapareixent, ara, bueno, les coses...
Bueno, sí, també li dius de tot, crida, àrbitre, sí.
Però és que en aquell moment la gent, jo crec que anava al futbol per tots els problemes que tenia a casa seva, i polítics i tal, s'esplaiaven al futbol.
De fet, ara que parles dels àrbitres, lo dels dos cognoms ve perquè n'hi havia un que es deia Franco, sí, no?
Francisco Franco es deia. És a dir,
Francisco Franco
Martínez. Francisco Franco, i per tant, el col·legiat de Francisco Franco lo ha hecho fatal.
No, perdona, es deia Ángel, Ángel Franco.
Ángel Franco Martínez.
Ángel Franco Martínez.
Amigo.
Y había una cena al pezón. Sí. Al pezón.
Y con Don Urizar, també.
I Condor Uriz.
Condor Uriz, sí, sí.
Xavier, gràcies per estar que t'hi jugués, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
Adéu, Xavi.
Adéu. Heu dit abans que el programa d'Alejandro Echevarría no va ser tant la seva afiliació a la Fundació, sinó la mentida.
El que va provocar que hagués de dimitir com a directiu. Òbviament la gent, es va enfadar moltíssim, saber que un directiu del Barça era membre de la Fundació Francisco Franco, va suposar un escàndol molt gros, però al final el fet que provoca que hagi de dimitir no és el fet de ser de la Fundació, sinó que havien mentit el soci.
Clar, però realment la diferència entre aquell 2005, on fa tot just avui 20 anys i un mes que va haver de dimitir com a directiu del Barça, i ara?
La diferència és que ara no té cap càrrec al club.
Però mana.
Això diuen, jo no estic a dintre i la qual cosa no et puc parlar. Jo he de dir una cosa, jo vaig tenir, quan estava dintre del club, jo vaig tenir una bona relació amb Alejandro Echevarría perquè jo estava al vestidor i realment una de les persones que ajudava els jugadors. D'aquesta gran relació que ha tingut amb tots els jugadors era per totes les coses que ell aconseguia perquè els jugadors visquessin millor. A partir d'aquí, després té una forma d'actuar i una manera de fer que, no sé si la frase és de Montesquieu, el fin justifica los medios, però si s'ha de fer això, es farà sí o sí i es farà. Aquest és el poder. Jo en aquests moments crec que no té cap càrrec, però sí que m'arriba que té molt poder dintre de...
Em sembla una figura molt interessant, a nivell informatiu i fins i tot per entendre com se gestiona el Barça.
Jo crec que no farà entrevistes.
M'encantaria entrevistar-lo, perquè és
superinteressant. Diria que no l'ha fet mai, entrevistes. No li agrada. Però sí, és veritat que és una persona molt propera a Deco i, per tant, a la direcció esportiva i molt propera al president. És a dir, és una persona amb moltíssim poder, moltíssima capacitat de decisió, però no té cap càrrec. No pots dimitir si no tens càrrec. O dimitir, no es pot qüestionar el teu càrrec si no el tens. Pots estar allà, com deia abans el Víctor, per amor al club, per la seva relació amb molta gent, és molt amic de Deco des de fa molts anys, des de l'època que comenta el Lázaro de jugadors, i té una molt bona relació amb la porta del que va ser cunyat, perquè molta gent potser ja no sap d'on surt Alejandro Echevarría. Alejandro Echevarría és el germà de la que era en la primera etapa la dona de Joan Laporta.
És el tiet dels seus fills. És el tiet dels fills de Laporta. O sigui, és família de Laporta. Sí, més enllà que Laporta s'hagi separat de la seva dona, és família de Laporta.
Van estar uns anys distanciats, Joan Laporta i Alejandro Echevarría, i després es van tornar a trobar pel camí, es van fer amics, i ara és veritat, com diu el Lázaro, que és una persona amb molt poder dins del club, però sense càrrec.
I fa una feina realment important. Ho dic perquè, per exemple, té les relacions amb Javier Tebas, president de la Lliga.
No, és que té relacions, per el que a mi m'arriba, de màxim nivell, de decisions de màxim nivell, d'organització interna del club. Vull dir que tot això no és allò que dius, no, és que canviarem, no, hi ha hagut canvis dintre del club que han estat propiciats per Alejandro Echevarría. Vull dir que té poder dintre del club, això està clar, és indubtable. Això, qui digui que no, és que està mentint. Té poder, té molt poder.
El partit de la selecció espanyola a la llotja d'en Clau Barça i Alejandro Echevarría.
No entenc llavors per què no és directiu, no?
Bueno, això l'hauràs de preguntar a la porta, clar, lògicament.
O amb ell, un dia, si li fes igual. O executiu, sí. Perquè fa feina d'executiu, és veritat, fins i tot més executiu.
Si tu creus que una persona és molt vàlida i la necessites, l'incorpores. El Barça ha estat gairebé 3 anys sense director general, que moltes vegades es deia, exerceix Alejandro director general. Bueno, potser, no sé si té les capacitats per ser director general, però potser, si no el vols de directiu, però vols que treballi i que tingui un càrrec, doncs li dones un càrrec executiu. Això és una anormalitat que hem donat tots ja per bona, i que segueix allà. Ell abans hi era, però no se'l veia, era invisible. La diferència és que ara se'l veu. Ara està a la llotja, ara està als viatges, abans no se'l veia. Estava allà. Lázaro l'ha tingut al vestidor.
I
ningú sabia per on entrava, però no sortia.
A la meva època, Alejandro Echevarría sortia poquet a les fotos.
Ara surt més.
I sobretot després de dimitir, perquè continuava amb aquesta relació amb els jugadors. La relació amb els jugadors no l'ha perdut ni quan la porta va marxar i va entrar Sandro Rosell. Ell mantenia la relació amb els jugadors. D'aquí ve, relació amb el Xavi, amb el Deco, amb molta gent que ha mantingut...
Ah, però si l'ha mantingut és perquè ajudava els jugadors, no?
No, però li deien a l'aconseguidor. Recordes que hi havia un problema que era l'aconseguidor? Pues era l'aconseguidor, perquè era, tinc un problema, pim-pam, pim-pam. Sí, jo crec que en aquest sentit Alejandro indubtablement té un poder que en aquests moments, sense càrrec, encara manté el club i pren decisions que afecten les estructures del club.
A mi em sembla una figura informativament superinteressant. Sí.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.